Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de ressaca meteorològica. Després de la neu i aiguaneu testimonial d'ahir al matí, avui ens espera un dia amb més sol, matí fred i tramuntana de força moderada.
Bon dia, és dimecres, és 25 de gener i ens encanta aquesta expressió ressaca meteorològica. Per què? Perquè la neu va arribar ahir a cotes baixes a diverses poblacions del Baix Empordà. Va quedar un paisatge emblanquinat en certs punts de la nostra comarca de forma anecdòtica, com comentava el nostre company del temps, Albert Aparicio, però bé, a molta gent li va fer il·lusió, molta gent va estar pendent d'aquesta previsió. El que sí que és cert és que la temperatura és baixíssima, és més baixa del normal. Ja sabeu que ara aquest any estem anant amb extrems meteorològics i aquesta temperatura baixa sembla que es quedarà uns dies més. Com comentàvem ahir, vam tenir aquesta nevada, aquesta enfarinada, li podríem dir més exactament, en alguns punts del Baix Empordà. Vèiem com quallava la neu a municipis costaners, però com quallava de forma minsa perquè al cap d'unes hores ja desapareixia, a diferència d'altres zones de Catalunya, com Vic, Mollà, o Tona, més a la Catalunya central, on la neu va deixar aquests paisatges blancs. Al Baix Empordà, en canvi, hi van haver nevades a Palafrugell i Begur, que aquesta sí que va costar molt més que quallessin. De fet, pràcticament no ho van fer, però en els punts més alts, com podria ser el Puig d'Arques, que és el sostre del Baix Empordà, sí que va arribar a quedar-se, a deixar rastre aquesta neu durant unes horetes. Un servidor va anar-hi a la tarda, va anar-hi cap a les 5 de la tarda i ja no hi havia rastre, però sí que és cert que la temperatura era de 3 graus i queia una pluja fina que en qualsevol moment podia convertir-se en neu. No va ser així, seguirem esperant per aquells amants dels factors meteorològics estranys o factors meteorològics no tan usuals a la nostra comarca, doncs haureu d'esperar una miqueta més. Malgrat tot, ho seguirem aquí des del Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I no ho hem comentat, però les temperatures segueixen sent molt, molt baixes. No hem comentat exactament quines eren les temperatures, perquè la màxima al Baix Empordà ara mateix és de 3,2 graus i la trobem a Torroella de Montgrí. Recordeu, la màxima, 3,2. La mínima la trobem a la Bisbal, menys 2,7 graus. És a dir, que la temperatura baixa ha arribat per quedar-se, si més no, uns dies. Anem a saludar en primer lloc a la redacció del Supermatí. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
Bon dia, Gerard Escaig.
Bon dia.
Maria Alzina, bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia.
I Mariona, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem, doncs, ara a repassar els titulars més destacats que ens va deixar la jornada d'ahir. Com comentàvem en l'entrada d'aquest supermatí, la neu va arribar a cotes baixes a diverses poblacions del Baix Empordà. Maria.
Amb els anuncis d'una possible nevada a cotes baixes, el Baix Empordà ha vist com queia, però no acabava de quallar, la neu als municipis costaners. A diferència d'altres zones de Catalunya, com Vic, Mollà o Tona, on la neu ha deixat paisatges blancs, el Baix Empordà ha vist com queia alguna volva sense acabar d'emblanquinar.
USTEC STR reclama la recuperació de drets laborals i la millora de l'educació, Maria.
Avui 25 i demà 26 de gener, docents i personal laboral faran vaga juntament amb els metges, infermers i personal sanitari. La convocatòria per part del col·lectiu educatiu es va fer el passat 22 de desembre de 2022 i s'hi han acabat sumant altres organitzacions sindicals.
Avui, recordem, 25 de gener, dimecres, és dia de vagues no només en educació, sinó que també ho és en sanitat i amb la vaga, recordem, dels taxistes a Barcelona. Això ja ens queda una mica més lluny. Després ho desgranarem tot. Torroella assumeix directament la inspecció i supervisió dels plans d'autocontrol sanitari, Mariona.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha pres la decisió de prendre directament les tasques d'inspecció de les activitats i establiments públics del municipi, que estan obligats a complir les normatives sanitàries vigents. Fins ara aquesta tasca la portaven a terme inspectors de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, però a partir d'aquest mes de gener les inspeccions es faran directament des de l'Ajuntament.
Anem cap a Calonge i Sant Antoni perquè l'Ajuntament habilitarà un espai de passeig seguint la Riera de Calonge, Mariona.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha anunciat que el projecte guanyador dels pressupostos participatius 2023 ha estat l'habilitació d'un espai de passeig natural seguint la Riera de Calonge amb 380 vots. Aquest passeig serà sense asfalt ni formigó, només amb sorra, herba, baranes de fusta i bancs.
Anem cap a Palafrugell ara perquè l'IPEP organitza xerrades perquè les persones amb discapacitat trobin feina, Ferran.
Tindrà lloc la primera de les dues xerrades informatives per orientar laboralment persones amb discapacitat. L'organitza l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell per participar en el Servei de Programes Laborals per a la Diversitat, Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció.
I tornem cap a Calonge perquè no saben quina hora és. Tenen aquesta campanya engegada des de fa 4 mesos. Calonge, quina hora és? Perquè és que el municipi fa aquests 4 mesos que no escolta les campanes de l'Església, Mariona.
Ni l'Ajuntament del Poble ni el Bisbat de Girona semblen assumir el càrrec d'arreglar els anys degut a un llamp que va impactar el sistema del campanar el passat 4 d'octubre. És per aquesta raó que l'associació Camerino de l'Enginy, juntament amb la campanya Calonge, quina hora és?, va fer un acte teatralitzat de protesta al castell de Calonge, dibuixant un rellotge de sol als jardins del castell el passat diumenge, coincidint amb Sant Vicent.
I anem acabant amb els titulars. Arriba la tercera edició del projecte Viu als carrers sobre rodes a la Bisbal d'Empordà. Gerard Escaig.
El projecte dinamitza conjuntament per l'àrea de la joventut i les escoles Brava Skate està dirigit al jovent interessat en el món de l'skateboarding i permet a aquests descobrir algunes tècniques.
I quan són les 8 i 7 minuts... És moment de seguir la previsió meteorològica, la previsió del temps, amb Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
Ahir al matí vam ser testimonis de petits ruixats de neu i aiguaneu fins pràcticament a nivell del mar, com comentàvem en l'entrada d'aquest supermatí. Avui, situació més tranquil·la, és així?
Un dimecres podem dir de ressaca pels que ens agrada el seguiment meteorològic d'una situació anecdòtica amb neu o aiguaneu testimonial ahir al matí, però pràcticament a totes les cotes fins a nivell de mar es va poder veure ni que sigui algun tímid floc de neu. Ahir al matí diversos ruixats de neu es van poder veure perfectament al massís del Montgrí, a Begur, també a Palafrugell, la Bisbal d'Empordà, entre d'altres localitats baix-empordaneses, però tal com esperàvem va ser feble, testimonial i sense agafar el terra, sovint també barrejada amb aigua neu o plugim. Sols a les zones elevades de les Gavarres, com a Fitó o a Puig d'Arques, la neu va arribar a agafar, emblanquinant transitòriament el paisatge sense cap més incidència. Destaquem els ruixats també d'ahir a la tarda, ja en forma de pluja, que van deixar entre 3 i 8 litres per metre quadrat al Baix Empordà. Pel que fa al temps d'aquest dimecres, tranquil·litat, amb alguns núvols residuals a primera hora, però el dia serà en conjunt força assolellat i fred. La temperatura mínima pot baixar més, especialment la propera nit, amb gelades. La temperatura màxima, per contra, recupera lleugerament i podrà assolir els 10-12 graus. Continuarà la tramuntana, de força això sí moderada, amb cops entre 40 i 60 km per hora. Pels propers dies, estabilitat atmosfèrica, sol, ambient fred amb gelades nocturnes i el vent s'afeblirà dijous de forma transitòria, però guanyarà força entre divendres i dissabte.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Quan passen 9 minuts de les 8 del matí, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Pere Marull.
Benvolguda tramuntana. Aprofito que has tornat a casa per deixar-te unes paraules per a que te les emportis, bon vent, allà on sigui que vagis, sud avall o allà on nies, passar d'aquesta absurditat humana sense sentit per a tu anomenada frontera que ens van imposar per dividir-nos i controlar-nos. Sobretot ara, en plena estació invernal, que és quan et mostres més tu, més descarnada. Quan el teu gèlit esbufec s'escola xiulant per qualsevol escletxa mínima de casa. Quan, fora murs, fueteges com fulles esmolades la nostra pell incauta. Quan apliques la destral als arbres vells i les branques tendres, modelant-nos el paisatge i el caràcter. Quan rebentes i t'enrius del termòmetre i els seus números freds, de la nostra pretensió de mesurar-ho tot, sobretot ara. La nostra mai ha sigut una relació fàcil. A casa em colpeges de front. Veig el Canigó allà al fons i l'àmplia plana dels els seus peus per on t'hi passeges majestàtica. De vegades et maleeixo, t'ho haig de dir, aquells dies que em talles els dits gebrats que agafen les agulles d'estendre i la bugada perfumada que lluita per mantenir-se al seu fil. De vegades et beneixo, com quan m'asseques la llenya humida que faig servir més tard per poder anomenar a casa aquell espai càlid i arrecerat de tu. Però et necessito, ara ho he vist clar, ara que has estat una bona temporada no deixant-te veure massa. Feia temps que no venies, estimada, i t'he enyorat, perquè formes part de mi, de la meva ànima, també de l'ànima de tot el que m'envolta, dels pins doblegats, de les alzines soreres, de la meva gent, sempre amb aquest punt volat que ens dones. Sense tu res seria igual, i nosaltres no seríem nosaltres. I et volia donar les gràcies.
Però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària, un criminal l'havia fet passar les reserves d'aigua i per si era útil vas dir als senyors agents que m'havies vist bon en lloc dels fets i jo vaig respondre que no, que s'equivocava. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls. Penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. Vals molt la pena i saps molt bé el que fas. Ets estupenda i sempre saps quin és el següent.
Un quart de nou del matí d'aquest dimecres 25 de gener. Dimecres 25 de gener, molt, molt, molt fred, però sembla que les nevades que es van produir ahir no tornaran, almenys durant els propers dies. Com comentàvem amb l'inici d'aquest informatiu, la neu arriba a cotes baixes a diverses poblacions del Baix Empordà. Amb els anuncis d'una possible nevada a aquestes cotes, a la nostra comarca va veure com queia, però no acabava de quallar la neu als municipis costaners. Maria Alzina.
A diferència d'altres zones de Catalunya com Vic, Mollà o Tona, on la neu ha deixat paisatges blancs, el Baix Empordà ha vist com queia alguna volva sense acabar d'emblanquinar. Hi ha hagut diversos usuaris a les xarxes socials que han anat compartint les restes d'aquesta tímida nevada a la zona de Palafrugell i Begú. En altres punts més alts del Baix Empordà, com el massís de les Gavarres o Puig d'Arques, la neu s'ha fet notar una mica més i ha emblanquinat els camins i el bosc. Podreu trobar algunes imatges de la nevada a la pàgina web de Ràdio Capital.
A més, ahir, curiosament, es van complir 3 anys d'aquell temporal Glòria. Segurament tots vostès el recordaran. Aquell temporal va destrossar el Baix Empordà i comarques del voltant. I nosaltres hem volgut recuperar-ho a través d'un reportatge que ara us mostrarem, narrat per Miquel Quaranta, el director de Ràdio Capital, i que mostra quines van ser les conseqüències d'aquest temporal ara ja fa 3 anys.
Avui estem parlant, i molt, de l'onada de fred i la nevada lleu que cau a la comarca. Però fa 3 anys que un enorme temporal va sacsejar el país i va afectar de manera considerable el Baix Empordà. Les fortes pluges i els vents violents van causar danys materials importants a molts pobles i, en alguns casos, amb inundacions i desprendiments de terra. El Glòria també li va costar la vida a una persona quan el vehicle en el que anava va ser engolit per una onada a la zona del port marina de Palamós.
De seguida connectarem amb els alcaldes de la zona per veure com es desperta el municipi. Però aquest és un temporal que ja és tràgic a la comarca perquè hi ha una persona morta i una desapareguda. Tots dos casos han passat al port de Palamós. Anem a pam. El temporal Glòria s'ha endut la primera víctima a Catalunya aquest dimecres al vespre. Es tracta d'un home de 69 anys.
A la Bisbal encara recorden com el cabal del riu d'Aro va pujar com feia anys que no es veia i, de fet, no va ser l'únic problema que el Glòria va deixar a la capital de la comarca.
El que sentiu de fons és el so del riu d'Aro baixant a molt, molt, molt cabal pel centre de la Bisbal. El riu d'Aro, aquest riu que habitualment no porta ni una gota, ja porta 3 dies amb aigua, ara mateix amb un cabal completament diferent a l'habitual.
Les fortes pluges van afectar la planta potabilitzadora d'aigua que abastia el poble i l'empresa Sorea emetia un comunicat avisant que l'aigua de l'aixeta no era apta pel seu consum. Però si el dia 22 de gener preocupava la crescuda del Daró, l'endemà la preocupació per les inundacions es traslladava a la zona del Baix Ter i, de nou, restriccions d'aigua de boca pels danys patits per la potabilitzadora d'aigua que hi ha a l'entrada de Torroella. De fet, va ser des d'allà mateix que hi vam emetre l'informatiu supermatí per explicar a peu de riu els efectes del temporal.
Ahir a aquesta hora Ràdio Capital us saludava en directe des de la Bisbal d'Empordà, molt pendents del possible creixement del riu d'Aro. Avui, aquesta nit i aquesta matinada, i ara a primera hora del matí, l'atenció s'ha traslladat a Torroella de Montgrí i, de fet, a tot el Baix Ter. El motiu? El creixement increïble del riu des d'ahir a la tarda, a la matinada.
Verges, Gualta, Torroella, Ullà, Serra, tots van quedar afectats per la crescuda del riu i tots van patir talls de carreteres i, en alguns casos, de llum. De fet, un curtcircuit en una línia elèctrica que passava a tocar del riu va deixar sense llum els veïns de Verges, Ullà i Jafre. Les imatges del moment, que es van difondre per internet, són espectaculars. Però el centre i el sud de la comarca no es van salvar dels efectes del temporal. El riu Ridaura, al seu pas per Santa Cristina, també anava ple i les platges i passejos marítims de Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu o Platja d'Aro van patir de valent els efectes de la pertorbació. A Palafrugell es van dur gairebé tota la sorra de la platja de Calella i el passeig de Llafranc, també malmès, es va reparar en part amb fons provenents de costes que va condicionar la seva reparació a que se'n reduïssin les dimensions. A Tamariu, per la seva banda, una part del camí es va esfondrar després del pas d'un camió. L'aigua havia descalçat una part del passeig i s'havia de reomplir el forat d'uns 5 metres. A Palafrugell, la factura del Glòria la van xifrant 1,1 milions d'euros.
Repassem ara l'estat de les carreteres a aquesta hora al Baix Empordà, perquè algunes estan tallades per pluja. La C252 de Verges quasi arribant a Parlavà.
També a Pals, i va tenir conseqüències més enllà de la primera línia de mar, ja que els arrossaires van haver de fer front a una forta entrada d'aigua marítima i, per tant, salada, a la zona dels arrossars, posant en risc la collita.
Són les 8 del matí, bon dia des de Pals i bon dia al alcalde de Torroella, Jordi Colomí. Comencem, com està Torroella?
Bueno, en aquests moments estem realment amb la... col·lapsats perquè tenim les carreteres tallades absolutament totes, per tant no podem ni sortir ni entrar al poble.
Amb tot plegat, el Baix Empordà va fixar en 17 milions d'euros la reparació dels desperfectes causats pel temporal al conjunt de la comarca. En alguns pobles petits, però, la factura va ser sagnant, com per exemple el cas d'Ullà, que amb un pressupost de poc més d'un milió d'euros va haver de fer front a gairebé 600.000 euros en desperfectes.
Bon dia, s'instal·laran les instal·lacions elèctriques de les zones comunes, es pintaran les zones interiors i es canviaran els vinils exteriors, entre d'altres.
El Glòria es va donar per acabat el 25 de gener del 2020, però els seus efectes es van notar durant molt de temps. De fet, algunes de les obres o reparacions encara no s'han pogut fer, ja que van quedar aturades per l'arribada de la Covid i les seves conseqüències. Però d'aquest temporal, si de cas, ja en parlarem un altre dia.
A banda de les vagues de docents i de personal docent en general, avui també comença la vaga de metges, infermers i personal sanitari a Catalunya. Per seguir aquesta vaga, ens desplacem ara fins a l'Hospital de Palamós per parlar amb el delegat sindical de Metges de Catalunya, David Gràcia. Molt bon dia, senyor Gràcia.
Molt bon dia.
Ara mateix, què està passant a les 8 i 22 minuts a l'Hospital de Palamós?
Bé, ara ens hem concentrat a primera hora davant de les consultes externes i ara els professionals que estem per aquí hem baixat fins aquí l'àrea bàsica de Palamós, a l'entrada, on estem concentrats amb els companys. Uh-huh. Els que estan de serveis mínims estan aquí amb nosaltres i bé, i la resta que fan vaga doncs estan anant de correcuita cap a Barcelona perquè no sé si els taxistes ens deixaran arribar en el lloc de la manifestació.
Perquè s'ajunten diverses vagues. Quines són les principals reclamacions que es fan des del Sindicat de Metges de Catalunya?
Bé, doncs que... sobretot que se'ns arreglin les condicions laborals precàries que tenim, doncs de cares a poder treballar en unes condicions que no ens mereixem ni nosaltres patir-les ni els usuaris. Vull dir, volem més, dedicar més temps als pacients, tenir unes agendes més esponjades, uh-huh, i no viure aquesta càrrega i aquestes llistes d'espera contínues i aquestes pressions assistencials que es fa impossible treballar en aquest ambient.
Des del Sindicat de Metges, com creieu que s'ha arribat a aquesta situació d'aquestes llistes d'espera que ens comentaves, d'aquesta sobrecàrrega de treball, del dèficit de professionals?
Bé, el dèficit de professionals, hi ha tota una part doncs, que ens estem trobant que no tenim el relleu esperat, doncs perquè no hi ha els metges formats, diguem-ne, suficients que ens puguin rellevar a tots els que aviat ens tocarà jubilar-nos, que malauradament serà aquest problema, ens han dit doncs, els que tenen els números controlats, que això amb el temps encara s'agreujarà més, i això el que genera que cada vegada doncs, aquesta pressió assistencial amb els quatre que quedem doncs faci que molta gent marxi al sistema. Molta gent se'n va a la privada, molta gent se'n va qui pot se'n va a l'estranger, sobretot els joves, i ens quedem sense relleu. Formem talent, formem gent a molt bons hospitals que tenim i aquesta gent se'ns en va a altres llocs i a poc ens estem quedant aquí solets. Uh-huh. Fent la feina, encara més fent més feina que mai.
Aquestes alternatives que ens comentaves de la privada, de l'estranger, són atractives per als sanitaris que comencen ara o que comencen la carrera o que tenen una edat més jove?
Sí, sí, són molt més atractives, evidentment ho fan molt més atractiu, sobretot les primeres, és perquè a nivell econòmic ja estem a la cua de tot, estem a la cua de qualsevol de les comunitats autònomes d'aquí, i estem a la cua d'Europa en temes de salari en els professionals que s'han format durant 10 i 12 anys, per poder ser especialistes i poder fer les tasques, doncs, en la primària, fent pediatria, fent atenció primària o fent totes les especialitats dels hospitals. I tota aquesta gent, evidentment, costa molt retenir-la. Llavors, per l'altra part, una de les reivindicacions, evidentment, són aquestes condicions econòmiques que també volem, doncs, que se'ns millorin, doncs, perquè qualsevol dels professionals, l'única opció que té és només fer hores de jornada que en diguem complementària, doncs bé, jornades esgotadores, a part de la jornada ordinària que fem tots els professionals, doncs molta jornada complementària, l'obligatòria fins a 500 hores anuals, però molts acabem molt sobrepassats de 700 i 800 hores fent guàrdies en els diversos centres.
Déu-n'hi-do.
Sí, és bastant...
Des del Departament de Sanitat, quins oferiments s'han fet o quina és la negociació, si és que existeix negociació ara mateix per desconvocar la vaga?
Bueno, crec que de voluntat diuen que sí, però crec que poca n'hi ha, perquè quan han tingut 2 mesos des que es va anunciar que faríem una vaga, a correcuita s'ha fet el peripé i s'han trobat 3 vegades amb nosaltres per parlar-ne, fins ahir a última hora de la nit. I crec que no són ni les maneres de fer-ho, i les excuses que dona el conseller tampoc ens les creiem. Quan va voler arreglar el problema dels residents, ho va arreglar amb un decret, el conseller hi van arribar diners, doncs, pels residents, doncs, precisament per retenir els residents que no ens marxéssim fora de Catalunya. Doncs imagina't ara, doncs, tindrien l'oportunitat també de fer-ho. Ens remet a les taules de conveni amb la patronal, que fa poc es va signar un conveni amb sindicats majoritaris, que evidentment van millorar algunes coses a nivell de les condicions laborals, que en aquest cas van ser prou importants per als infermers, però no per la resta de col·lectius, sobretot el que reclamem nosaltres. Les condicions que reclamàvem nosaltres no se'ns han escoltat. Ni en reducció de la nostra jornada, com ara tenen altres col·lectius, ni amb les millores de les condicions econòmiques, ni amb les millores del preu hora guàrdia, perquè aquest preu que s'ha anunciat que ara tindrem és un preu que ja nosaltres tenim per sentència al Tribunal Suprem, ja és una sentència que tenim guanyada, que el preu d'hora guàrdia s'ha de pagar igual que el nostre preu d'hora ordinària, i no s'està fent. Si hagués hagut voluntat d'escoltar-nos, doncs era un gest que es podia haver fet i que tampoc s'ha fet.
Deixant de banda ara les condicions dels sanitaris, ens anem més a les condicions dels pacients, per tocar una mica els dos bàndols. Pot ser que aquest sistema o model de sanitat pública col·lapsi, si se segueix així?
Això, a veure, col·lapsat ja ho està cada dia més dies, és a dir, cada dia que passa, més dies ho veiem. És a dir, allò que abans era una excepcionalitat quan trobaves una epidèmia de grip i et tenies uns dies als serveis d'urgències col·lapsats, ara sembla que ja és la norma a qualsevol dels hospitals. Llavors, és una mica el que denunciem, que treballar amb aquestes condicions laborals, doncs no. Així no es pot seguir. Llavors, hi haurà molta gent que marxarà. Tinc tots els companys que es poden jubilar, que tothom compta els dies per marxar, els residents que s'han de quedar, l'any passat crec que en la nostra zona no se n'hi va quedar cap, i això és el dia a dia, que vol dir que cada dia tenim menys possibilitats de retenir metges que ens ajudin a la feina del dia a dia, això és càrrega pels 4 que hi som.
És significatiu, és a dir, al final també estem perdent aquest talent, no? El talent jove que pot anar pujant no té ganes de treballar aquí en el nostre model sanitari.
No, té ganes, però com veuen les condicions, doncs espanten i diuen, escolta, anem a buscar on hi poden haver-hi unes millors condicions de treball i, evidentment, unes millors condicions econòmiques. I és el que reclamem, Vull dir, jo estic segur que molts, només amb unes millores de condicions laborals estarien aquí molt tranquils i això ara mateix no existeix i malauradament no ens ho estan oferint tampoc.
Ara mateix esteu a l'Hospital Comarcal de Palamós, però ens comentaves que després anireu a Barcelona. Recordem que aquesta vaga és a nivell català.
Sí. Sí, és tot... Bueno, hi ha moltes altres comunitats que també s'hi han afegit i en principi, però bueno, avui sí. Avui és tot els hospitals de Siscat, diguem-ne, que són els hospitals comarcals de tota la xarxa hospitalària que hi ha a Catalunya, els hospitals de l'ICS, com ara els companys del Trueta, que també estan amb autobusos que estan anant ja cap a Barcelona, i arreu d'allò, tota la primària també de l'ICS i tota la primària també del Siscat. És a dir, que en principi avui serem tots el col·lectiu de metges allà presents, doncs, manifestant-nos, i ara ens... Corre, ens n'anem cap a Barcelona si ens deixen entrar els taxistes.
Exacte, que també pot ser un altre problema.
Sí, sí.
Et faig l'última pregunta molt, molt ràpida, per tal que els nostres oients també tinguin la informació de servei. Quins seran els serveis mínims?
Els serveis mínims ara estan garantits als serveis d'urgències, a quiròfan, totes les urgències... Vull dir, els hospitals de dies mèdics amb tots els tractaments d'oncoteràpia, vull dir, en aquest sentit, evidentment, la farmàcia hospitalària està oberta, vull dir, tot el que toca la radiologia d'urgència, evidentment, es farà tot el que... Hi ha tota una sèrie de coses que, evidentment, als hospitals, el que tenim clar que això no es pot aturar mai. Però tot el que és l'activitat de la consulta externa i dels professionals, doncs, que el dia a dia fan les consultes ambulatòries i tot això, evidentment, aquí l'usuari avui notarà, doncs, que hi ha molts dels companys que estan de vaga. I que no hi seran.
I sabem, tenim xifra del nombre de companys que ja s'han sumat a la vaga?
Ara mateix,
encara no, eh?
Ara mateix no ho tenim. Ara mateix no ho tenim pas.
D'acord.
Encara no ho tenim perquè ara hi ha els companys que s'han quedat per aquí que ens recolliran aquestes dades i suposo que al llarg del matí ja ho anireu sabent perquè des de
Metges
de Catalunya segur que ben aviat ho publicaran.
Doncs això ho seguirem des d'aquí, des del supermatí, i demà tindrem totes aquestes dades exactes. David Gràcia, delegat sindical de Metges de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns en directe. Molta sort en la vostra reclama, en aquesta vaga, i us anirem seguint de prop.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Doncs, com comentàvem, avui és dia de vagues de docents, de professionals de la sanitat i també de taxistes a Barcelona, en aquest cas. Nosaltres ara ens volem centrar, després de parlar amb David Gràcia, que és el president del Consell de Metges de Catalunya, volem parlar ara amb el sindicat de... Podem parlar del sindicat de mestres USTEC STS, que es prepara per a dues jornades de vaga, també el 25 i 26 de gener, és a dir, avui i demà, juntament amb la vaga, com comentàvem, de metges, infermeres i personal sanitari. La convocatòria per part del col·lectiu educatiu es va fer el passat 22 de desembre de 2022 i s'hi han acabat sumant altres organitzacions sindicals. La Maria Alzina ens ho explicarà molt millor.
Aquest moviment ha fet que el Departament d'Educació vulgui arribar a un acord amb els sindicats educatius que han convocat la vaga. Tot i això, la portaveu de Girona d'USTEC, STES, Glòria Polls, reconeix que les propostes donades des de l'administració són bones però que no són suficients. El departament ha fet una proposta encaminada a la recuperació del primer estadi a 6 anys amb el reconeixement administratiu a 12 i 18 anys i l'equiparació salarial del professorat de formació professional.
En aquests dos punts hi havia una manca de concreció, bàsicament, que era que el reconeixement del deute dels estadis no estava definit en calendari, és a dir, no estava calendaritzat. Ni tampoc es garantia que l'equiparació d'aquests tècnics de formació professional doncs sigui plena per tot el col·lectiu.
Però la proposta del departament no és suficient. Consideren des del sindicat que s'haurien de reduir 2 hores lectives als majors de 55 anys, crear un calendari negociat, blindar el mes de juliol per fer formació i garantir que el procés d'estabilització de places no suposarà acomiadaments de docents ni de personal laboral.
Però també hi ha altres reclamacions que fa mesos que reclamen des del sindicat mateix, no?
Per això, Glòria Polls creu que és necessari continuar avançant en la negociació d'aquests punts, com poden ser l'increment de dotacions de totes les categories del personal laboral per garantir una veritable escola inclusiva, la reducció de les ràtios o el blindatge de la immersió lingüística.
Per altra banda, hauríem d'anar caminant cap al 6% del PIB en inversió pública en educació. Ara mateix ens trobem que no arribem ni al 3% d'inversió pública. I, per altra banda, tenim un decret de plantilles que encara es manté, que suposa la tria de places a dit.
Durant el curs passat ja es va fer 9 dies de vaga per reclamar aquests drets que descriu Glòria Polls. De moment, la vaga pel dimecres 25 i el dijous 26 de gener segueix convocada mentre no existeixi un acord amb el Departament d'Educació.
Canviem ara de tema, canviem de registre, anem cap a Torroella de Montgrí perquè l'Ajuntament ha pres la decisió de prendre directament les tasques d'inspecció de les activitats i establiments públics del municipi. Una feina realitzada anteriorment per inspectors de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Mariona.
A partir d'aquest mes de gener, les activitats de control sanitari estan sotmeses a una inspecció periòdica per part de l'Ajuntament, ja sigui d'ofici, motivada per una investigació d'alerta sanitària per brots de denúncia. En aquesta inspecció es revisen diferents aspectes de l'activitat i de l'establiment, com són, per exemple, les bones condicions dels locals i equipaments, la correcta higiene de les manipulacions i la transparència dels productes alimentaris comercialitzats. Complir les normes sanitàries també és responsabilitat dels establiments i, per tant, han de disposar d'un sistema d'autocontrol com a mètode preventiu per evitar riscos sanitaris. Per tal d'ajudar els petits establiments de comerç a desenvolupar aquest sistema d'autocontrol, l'Agència de Protecció de la Salut ha elaborat una guia. Aquesta vol ajudar a aplicar criteris de simplificació i de requisits mínims als autocontrols en els establiments, que permeti assegurar que els productes alimentaris i que es produeixin i comercialitzin ofereixin totes les garanties sanitàries. Aquesta guia està disponible per qualsevol establiment que ho necessiti i es pot sol·licitar a través de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha anunciat que el projecte guanyador dels pressupostos participatius 2023 ha estat l'habilitació d'un espai de passeig natural seguint la riera de Calonge. Maria.
380 han estat el nombre de vots a favor del passeig, que serà sense asfalt ni formigó, només amb sorra, herba, branes de fusta i bancs. Els participants de la votació final van haver de triar un dels tres projectes seleccionats en la primera volta de votació. El projecte classificat en segona posició va ser l'adaptació de les voreres i els passos de vianants al municipi per persones amb mobilitat reduïda, amb 357 vots. Finalment, la tercera posició va ser per al projecte de millora dels camins rurals de Calonge i Sant Antoni, amb actuacions en els punts més malmesos per les pluges, amb 104 vots. La votació es va dur a terme tant telemàticament com presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, pavellons i biblioteques del municipi. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni destinarà 125.000 euros al projecte guanyador per la seva implementació.
Avui a les 11 del matí tindrà lloc la primera de les dues informatives per orientar laboralment persones amb discapacitat. L'organitza l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell per participar en el Servei de Programes Laborals per a la Diversitat, Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció. Ferran Castelló.
La segona de les xerrades serà l'1 de febrer a les 11 del matí al local social de la Sauleda. L'objectiu és orientar laboralment a persones amb discapacitat i oferir eines per facilitar la seva inclusió sociolaboral, al mateix temps que es dona resposta a les necessitats del personal de les empreses. Aquestes xerrades formen part d'un programa en el qual col·laboren conjuntament el Servei d'Ocupació Municipal de l'IPEP i el Consell Comarcal del Baix Empordà i que inclou tutories individualitzades i grupals de suport i seguiment per trobar i mantenir una feina, formació, alfabetització informàtica i treball de competències pel treball, prospecció laboral per trobar les empreses que puguin ser òptimes per oferir un lloc de treball ajustat a les necessitats de cada persona participant i possibilitat de fer fins a 100 hores de pràctiques en empreses de la zona. Per participar-hi s'ha de tenir un reconeixement oficial de discapacitat igual o superior al 33% i estar inscrit a les oficines de treball de la Generalitat com a demandant d'ocupació. Les sessions seran amb aforament limitat i és imprescindible inscriure's trucant al telèfon 660 43 78 24.
Ja fa més de 3 mesos que Calonge no escolta el toc de les campanes de l'església de Sant Martí, degut a l'impacte d'un llamp el passat 4 d'octubre que va malmenar el sistema de campanar i el rellotge. Mariona.
L'associació Camerina de l'Enginy, en col·laboració amb la campanya Calonge, quina hora és?, va fer un acte de protesta al castell de Calonge el passat diumenge, coincidint amb Sant Vicenç. Un dels impulsors de la campanya i membre de l'associació, Xavier Palet, explica que van aprofitar les ombres arquitectòniques del castell i dels elements urbans al voltant per crear un rellotge de sol que marcava les 12 en punt. Quatre figurants s'encarregaven d'esgrafiar les línies de l'ombra de l'hora punta, mentre que un altre personatge que representava el sol reflectia l'ombra fins a crear el rellotge.
Va ser una acció teatralitzada, sí. A hora punta, a les 12 en punt, va durar 15 minuts, i vàrem aprofitar les mateixes ombres arquitectòniques que crea tant el castell com tots els elements senyals i elements d'arquitectura urbana que hi ha al jardí del castell, faroles, pilastres i demés, per marcar les 12 en punt.
De moment, l'associació continuarà marcant rellotges de sol en diferents llocs del poble, des de la plaça Major fins a llocs estratègics del nucli urbà com a senyal de protesta. De moment, la campanya a favor d'arreglar el campanar ja ha recollit més d'un miler de firmes i explica Palet que si no han rebut cap resposta de les administracions ni del bisbat, després de Carnaval tenen previst fer un altre acte, però que aquest ressoni més.
Acabem ja amb l'apartat informatiu d'aquest supermatí d'avui, amb la tercera edició del projecte Viu els carrers sobre rodes, que va començar la setmana passada amb una dotzena de participants. Ens ho explica en Gerard Escaig.
El projecte dinamitzat conjuntament per l'àrea de joventut i l'escola Brave Skate està dirigit al jovent interessat en el món de l'skateboarding i permet a aquests descobrir algunes tècniques. Alhora, el projecte aposta per posar en valor l'espai públic i apoderar el jovent per tal que faci ús d'aquest espai, generant activitats de qualitat i fomentant hàbits de vida saludables. Si bé el tret de sortida va ser el passat dilluns 16 de gener, viu al carrer sobre rodes, les sessions tindran lloc cada dilluns de 5 de la tarda a 6:45 del vespre fins al 20 de març. També s'està duent a terme un curtmetratge del projecte.
Gràcies, Gerard. Una petita pausa i ara tornem. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Let's be calm. Com cada dimecres, avui toca secció de tecnologia. Ens encanta tenir aquí en Martí Seguer. Martí, què tal?
Bon dia.
Molt bon dia. Em sembla que tornem a tenir algun problema amb el micro.
A veure aquest.
Aquest em sembla aquest, que se sent perfecte. Va. Aquest se sent perfecte i ens anirà, molt bé. Ens anirà molt bé per començar parlant de TikTok.
Doncs sí, TikTok, que afronta amenaces de prohibició a Europa i als Estats Units. TikTok va tancar el 2022 com a la xarxa social de moda a internet amb un augment d'un 5% aquí a l'estat espanyol i amb uns ingressos aproximats d'uns 10 milions de dòlars segons el Financial Times, que no està malament, em sembla.
No, Déu-n'hi-do, bueno, és potser la xarxa social que ha crescut més en els últims anys, no?
Sí, sí. I l'empresa xinesa afronta aquest 2023 amb precaució, ja que ha rebut diverses amenaces de prohibició tant de la Comissió Europea com dels governs dels Estats Units. En el cas d'Europa, el comissari europeu del mercat interior va reunir-se el 19 de gener amb el delegat de l'empresa xina i en aquesta trobada el polític va traslladar al gestor de TikTok la necessitat d'augmentar la protecció dels menors d'edat amb els continguts que pot trobar a la xarxa.
Què és el que va dir exactament?
Sí, li va dir que no és acceptable que darrere de les característiques aparentment divertides i no ofensives els usuaris tardin segons en accedir que accedeixin a continguts nocius i de vegades fins i tot potencialment mortals. Bueno, això el que ve a dir és això, que
és una
de vegades
xarxes...
trobes coses que no haurien de trobar.
Clar, és una de les xarxes que dona potser accés més ràpid i fàcil a contingut que no és per menors d'edat.
Exacte.
El contingut sovint són balls, no? Sovint són... Bueno, fins i tot hi va haver polèmica
ara
últimament.
Ara hi ha de tot, ja.
Clar, ara hi ha de tot, no? Però al final TikTok va començar com una xarxa que tu tenies una base de música o d'una persona que parlava.
Correcte.
I tu que havies de fer era o imitar aquesta persona parlant o ballar aquella cançó, no?
Sí,
era una mica la seva idea.
Era una mica la idea inicial.
I ara potser, corregeix-me si no és així, s'està transformant en una xarxa social on hi ha accés a contingut, a vegades fins i tot explícit, no? Per a menors.
Sí, clar, i això és el que demanen des de les organitzacions europees, que ho limitin, que hi posin filtres.
Com ho poden fer, això?
Bueno, ho poden fer... És complicat perquè revisar tot el contingut que es penja és impossible, per tant, ha de ser uns filtres concrets els que puguin detectar això i la gent quan ho denuncia o quan diu, ei, això no és adequat, doncs revisar-ho. però és complicat posar filtres, la veritat.
Aquestes revisions es fan, o creus que es fan a través d'intel·ligència artificial o hi ha persones?
Inicialment sí, i després hi ha persones. Sí,
val,
sí.
És a dir, el primer filtratge potser el fa una IA, no?
Correcte,
i després vas cap a un filtratge més humà.
Va per aquí. De fet, també, després també hi ha TikTok, que també els hi han... Clar, des de que Elon Musk governa, aquests filtres i aquestes proteccions, també Twitter se'ls està passant una mica per allà i també ha rebut un toc d'avís, de fet. Ho tinc per aquí. I si vols seguim parlant de Twitter, perquè...
anem al següent tema del dia, de la secció. Perquè Twitter tindrà menys anuncis.
Doncs sí, l'empresari Elon Musk ha anunciat a través de la seva xarxa social personal, Twitter, que la plataforma llançarà un nou model de subscriptors que permetrà als usuaris escapar del bombardeig d'anuncis.
Val, per tant, menys anuncis, però paga.
Exacte.
Val, sí. El resum seria aquest. Jo quan ho he vist he pensat, ostres, doncs mira, una cosa a favor d'Elon Musk, dins de la llista de coses bones i dolentes, seria la primera a favor, doncs, tampoc,
no,
en aquest sentit.
No. El missatge de Musk el va fer aquest dissabte i confirma els plans de la companyia, però no és nou perquè ja el 2022 ja va avançar que també es plantejava oferir un nivell de subscriptors sense publicitat per aquest 2023. Aquest nou model tindrà un preu més elevat que els que hi ha ara mateix, encara no en sabem els preus, i permetrà als usuaris veure una plataforma sense publicitat. I aquest anunci arriba després de que el CEO de la companyia hagi reconegut que la publicitat té un pes considerable a la xarxa. Per tant...
Val, és a dir que des de l'arribada d'Elon Musk deu fer uns 4 mesos, no ho sé,
Sí, més o menys.
Així, pel cap baix... Hi ha hagut diverses polèmiques. Hi ha hagut la polèmica també del tic verificat, que ara tu el pots pagar i el tens,
sí.
Entenc. Per tant, és una verificació que...
Bueno, se suposa que ja hi ha algú que el verifica, però diguéssim que si pagues, doncs...
Qui paga mana, o pagant Sant Pere canta, que
sí.
Es diu molt a casa meva.
Exacte.
Doncs aquesta és una de les primeres polèmiques. També ha tingut molts problemes amb els treballadors,
sí.
Treballadors molt pressionats,
s'ha carregat un 25% de la plantilla, més
un 25% de sí. Twitter, que imaginem...
En 4 mesos un 25%, vull dir, ja hi havia hagut retallades abans, però més suaus, diguéssim,
clar.
Però clar, 25%.
I la plantilla de Twitter no devia ser curta, vull dir que...
No.
Precisament, estem parlant de molta gent, doncs, sí, doncs bé, són polèmiques de Elon Musk. De fet, comentaves per aquí que després de l'arribada d'Elon Musk, unes 500 empreses van anunciar la seva intenció de posar en pausa la inversió de publicitat a la xarxa social.
Sí.
Clar, suposo que aquí hi ha una pressió també,
clar,
no?
Jo crec que és una mica, ha caigut el nivell d'ingressos per part, bueno, un 40% en publicitat, doncs anem a intentar recuperar-ho, no? Amb gent que no vol veure tant de publicitat i que per tant pagarà per no veure tant de publicitat. És allò, després d'haver caigut en publicitat, doncs fer alguna acció.
Clar. Fer alguna acció per reflotar-ho.
Per tornar-ho a reflotar, sí, sí.
Doncs veurem també com es desenvolupa això, perquè realment és una xarxa social que sembla que pengi d'un fil.
Sí.
Penso que en quant a usuaris, no sé si tenim dades d'això, probablement no, però no hi ha hagut una davallada d'usuaris en aquest sentit, no?
Clar, això no ho sé. Gent que hagi dit, jo em borro el Twitter i... No conec ningú que hagi dit,
ja
no el faig servir.
Esclar, és que és una xarxa social que a vegades també s'assimila, es parla molt com que LinkedIn és la xarxa social, però hi ha molts professionals, per exemple, de la comunicació,
sí.
O professionals d'altres àmbits, que viuen molt a través de Twitter.
Sí, sí.
És el seu currículum, no?
Sí, sí, és així.
Al final, borrar-te una xarxa social que durant un bon temps, doncs, t'ha servit de currículum, t'ha servit per vendre una mica quina és la teva feina i per ser contractat.
Correcte.
És complicat.
Sí, sí, sí. No tindria molt de sentit fer-ho, la veritat.
Estem una mica venuts al dimoni, en aquest sentit.
I encara han fet alguna cosa més, els de Twitter, i és que s'han carregat, l'API que té Twitter és una eina, diguéssim, per integrar altres aplicacions. Amb aquesta API, el que feia altres aplicacions de tercers, jo que sé, com TweetDeck, o bueno, TweetDeck no perquè és seva, però jo que sé, hi han varis aplicacions per automatitzar la xarxa social, per penjar posta posterior i tot això. Doncs què han fet? Doncs limitar-la moltíssim i reduir la seva presència, que puguis automatitzar coses, s'ha reduït pràcticament a les seves pròpies eines, eines que per cert són de pagament.
És a dir, que també, aquí ja no fa falta que et faci la pregunta era com és que perquè realment aquestes eines de monitoritzar la xarxa social, aquestes eines que serveixen per això, penso que al final ja tenen una funció que fa ampliar aquesta xarxa social, sí, no? Al
però
final...
bueno, també creava presència de bots, comptes falsos i coses. I han dit, mira, bueno, jo crec que hi ha les dues coses, hi ha la cosa de limitar una mica i també suposo d'ampliar el negoci. Si vols automatitzar-te la xarxa, doncs escolta, paga i ja tindré, ja tinc jo unes eines que són
al final hi ha grans empreses o grans agències de comunicació que porten molts perfils de xarxes socials dels Correcte. Clients. Clar, totes aquestes eines per ells són vitals, perquè al final tu fas un horari de dilluns a divendres, no? En el millor dels casos, per entendre'ns, i sense aquestes eines probablement hauries d'estar pendent moltes més hores de les que realment et toquen, no?
Sí, sí.
Anem a l'últim tema del dia, perquè l'Hospital de Figueres és el primer centre sanitari gironí en fer servir robots de neteja autònoms.
Doncs sí, seria com allò, a casa tenim la Rumba, doncs a l'Hospital de Figueres i els centres sanitaris Bernat Jaume són els dos primers centres sanitaris de la demarcació de Girona en incorporar aquests robots de neteja autònoms. Es tracta d'un aparell que frega el paviment de l'hospital i de la residència i que té diversos sensors i càmeres que porten una precisió a la neteja. A més, té un programa de localització que permet saber per on ha anat passant aquest robot.
Esclar, suposo que deu ser un robot força més desenvolupat que una Rumba, no?
Sí,
que la mateixa Rumba que tenim a casa.
Fa un metre d'alçada.
Fa un metre d'alçada.
He vist una foto i és gros. Deu pesar, jo què sé, 50 quilos. Vull dir.
Sí, perquè
és ara un senyor robot.
Jo estava pensant, jo tinc una Rumba a casa que hi ha dies que es mareja una mica, no? Sí. Que no arriba, depèn de quin cantó, i dic, ostres, doncs això, en un hospital has de tenir molt clar que serà així. Però, en definitiva, és un avenç tecnològic important, perquè al final un hospital ha de tenir unes condicions d'higiene perfectes.
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el que comenten és que aquest robot pot estalviar un 80% d'aigua del que gastava un fregador convencional, i la màquina permet netejar 100 metres quadrats amb un sol litre d'aigua, ja que compta un sistema de reciclatge que en facilita la reutilització.
Ostres, doncs són bones dades, també.
Sí, sí.
Al final, netejar un hospital es fa de forma continuada, és a dir, imagino que no es para mai.
Exacte.
Llavors aquestes dades sempre poden facilitar molt també el tema ecològic.
De moment l'única cosa que fa és fregar el terra, i la resta dels treballadors de neteja que tenen, doncs es poden centrar en zones més crítiques, de difícil accés, per netejar vidres, parets. Bé, en fi, és el primer lloc així d'hospitals i tal que s'ha aprovat a Espanya, vull dir que escolta, un gran avenç.
Segur que sí, ho celebrem des d'aquí. No sabem si avui el robot farà vaga també, com els sanitaris, però imaginem que no. Però bé, sempre és bo tenir avenços tecnològics, i més en aspectes tan importants com és la nostra sanitat.
I tant.
Martí Seguer, moltes gràcies per portar-nos aquestes novetats, aquestes notícies tecnològiques, i ens veiem la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Bon,
i nosaltres anem acabant sense... No ens n'anem sense abans fer l'últim cop d'ull a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio.
El temps d'aquest dimecres serà en conjunt força assolellat amb alguns intervals de núvols poc abundants. L'ambient continua sent fred i es poden produir gelades, especialment la propera nit, que serà molt freda. Per contra, la temperatura màxima puja una mica al voltant dels 10-12 graus. La tramuntana continuarà bufant, però de força moderada, amb cops d'entre 40 i 60 km per hora. Demà temps assolellat, matí molt fred amb gelades i vent més fluix.
Doncs abrigueu-vos, estigueu atents, que aquestes temperatures baixes no s'acaben, no se'n van. Nosaltres tornem demà a Supermatí, de 8 a 9.